Heu de saber que l'economista Toni Timoner i l'inversor Luis Quiroga han escrit l'assaig El ecologista de derechas.
Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Miguel Soler, que és en altres el control tècnic, i avui tenim aquí la companyia de l'economista Toni Timoner.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor.
El ecologista de derechas de l'economista mallorquí Toni Timoner i l'inversor Luis Quiroga ja va generar debat abans d'arribar a les llibreries. Amb un pròleg signat per l'expresident José María Aznar, els autors defensen una idea que pot sorprendre alguns oients, que la lluita contra el canvi climàtic no hauria de ser patrimoni exclusiu de l'esquerra i que existeix una manera conservadora i liberal d'afrontar la transició energètica. Timoner treballa a la City de Londres com a economista especialitzat en escenaris econòmics i és cofundador del think tank ambiental Oikos. I com que avui era per Mallorca, l'han convidat a xerrar una estona en profunditat d'ecologia, d'economia i de política ambiental.
En profunditat.
I és aquí, als Estudis d'IVT Ràdio. Toni Timoner, com estàs?
Molt bé, moltes
benvingut.
Gràcies. Moltes gràcies.
Començarem un poc per perfil biogràfic, per aquella gent que no te conegui. Toni, tu vas estudiar, ets mallorquí.
Sí, som de Palma, sí.
Exacte.
Efectivament.
I després vas anar a estudiar d'enginyer de camins a Catalunya, a Barcelona.
Exactament, sí.
Però finalment acabes fent d'economista a la City de Londres.
Sí, és un recorregut un poc llarg, que me vaig anar
resumint
a l'estranger
molt,
i vaig estudiar un màster d'economia i ja me vaig quedar per l'estranger, a Washington, a Londres, i des de fa dos, ja 16 anys a Londres ja.
16 anys?
Sí.
I en què te dediques exactament?
Idò, faig una cosa que és molt peculiar, que és tots els escenaris de que, o sigui, la visió dels pròxims 5 anys o 10 anys que un banc com el que jo faig feina, que és un banc molt gran, ha d'imaginar per pensar com se pot fer, com se pot operar en aquest futur amb escenaris d'estrès i escenaris de resiliència. És a dir, pensar com el món pot evolucionar, però evolucionar en camins molt diferents. I amb això, tomar decisions.
Uh-huh. És a dir, diferents perspectives que se poden donar, diverses. Què passaria si passàs això? Què hauríem de fer, si? Com afectaria l'economia, si?
Efectivament, si hi hagués una recessió, una crisi, una recessió o crisi pel tema del conflicte d'Orient Mitjà, si hi hagués una altra guerra tarifària entre la Xina i els Estats Units, tot això ho pensam sempre amb nivells d'intensitat molt extrems, perquè hem de pensar com una institució financera ha de sobreviure a una situació com aquesta. Uh-huh. I això ho fan totes les institucions financeres, i jo sóc som el que faig els escenaris.
I una bona responsabilitat.
Sí.
Hi ha possibilitat d'una nova crisi econòmica?
Sempre n'hi ha, sempre n'hi ha, sempre ho hem de dir, perquè és la realitat. I amb tot el que està passant a Iran, als Estats Units, hi ha molta una possibilitat d'una recessió d'inflació, no?
Sí.
És
a dir, a curt termini?
A curt termini, sí. Una recessió global, potser l'any que ve o aquest any, començar, és una realitat que està allà, que pot ocorrir.
Mm-hmm. Ens hem de preparar, se pot fer alguna cosa al respecte com a ciutadà de base?
No se pot fer res, en sentit, no se pot parar, o sigui, no, que des de Mallorca no podem fer res, però ens podem preparar per superar aquests cicles econòmics d'una manera que ens sortin bé. Uh-huh. Sabent que que quan hi ha una crisi al món, hi ha una crisi a Alemanya, hi ha una crisi a Anglaterra, i els turistes no venen, i els ingressos fan més petits, i tot això té un impacte a l'economia balear, i ens hem de preparar per aquestes coses.
Però això sí, podria passar. Clar, en aquest escenari també se parla molt de que la recessió, òbviament, les guerres influeixen moltíssim, però també podria venir donada per la intel·ligència artificial.
Sí.
Podria jugar un paper important d'intel·ligència artificial?
Sí, en pot, i hi ha escenaris que estan pensats molt per... S'han pensat tant perquè la intel·ligència artificial sigui pugui fer canvis molt profunds al mercat laboral, amb com funcionem, i que hi ha molta gent que tingui les seves feines amb problemes, fins i tot la meva feina, al banc. O sigui,
estar en risc.
Sí, la meva feina podria estar en risc, i la feina de molta gent. Molta gent, fins al 30-40% de lo que serien les feines avui en dia, podien estar en risc. Però també pot ser que tot el tema de la intel·ligència artificial potser que al final no sigui res, i al final sigui una decepció econòmica, i pugui causar una recessió perquè hi hagi una la bombolla del mercat financer, tot el tema de la borsa dels Estats Units, que ara mateix està molt, molt, molt omplida, a pinxi. I se'n vagi tot un poc malament, i tindrà uns efectes que comencen als Estats Units, però que després tindrà un efecte a tot el món occidental. Si tot el tema de Wall Street s'adona que cau molt.
Clar, hem d'aprofitar que teníem aquí un economista avui de capçalera per parlar de coses que també ens afecten a tots, Antoni és a Mallorca també, així com per presentar el seu llibre.
I sobretot una cosa que ens influeix és el clima, i deia presentar aquest llibre, que és L'ecologista de derechas, que ja des del títol, Toni, és una declaració d'intencions. Perquè vau considerar necessari reivindicar aquesta figura d'un ecologista de dretes? Si parlam en terminologia naturalista, són una rara avis. És a dir, són complicat de trobar aquests exemplars d'ecologistes de dretes que descriviu en el llibre.
Sí, bé, aquí tens uns. No, però sí que n'hi ha, però millor ells no ho saben. O sigui, el que dèiem és que s'ha fet molta política ecologista des de la dreta, però la dreta no ho ha dit. I no ho ha dit perquè potser no pensava que ho havia de dir. I el llibre, revisant tots els casos històrics de polítiques ben fetes a Espanya, però també a altres puestos, als Estats Units, començant per Nixon, Reagan, però també Margaret Thatcher, que són polítics típicament de dretes, però que van fer algunes polítiques que van ser fonamentals per fer la lluita contra el canvi climàtic.
Per exemple?
El Nixon va crear la... I ho ha de dir en anglès primer, sí, que seria The Environmental Protection Agency, que l'Agència de Protecció Medioambiental dels Estats Units, que és l'agència que ha fet tota la regulació medioambiental que ha permès tota la lluita contra el canvi climàtic a nivell industrial, de fabricació dels cotxos, tot això ho ha fet una agència que ho va crear el Nixon. I aquesta agència va ser la que va dir que s'hauria de fer una lluita i una descarbonització de l'economia perquè ja hi havia una evidència científica. I amb aquesta evidència científica se va tenir la justificació per fer totes les regulacions. Això és d'una agència que va crear un president republicà. Ara, un altre president republicà, el Trump, és el que se vol cargar l'Agència de Protecció Medioambiental. Però sí que hi ha una història de polítics tradicionalment, convencionalment de dretes, que han fet molt per el canvi climàtic, o sigui, per l'ajuda contra el canvi climàtic.
És un poc com aquell mem que de vegades comparteixen, que quan aquests empresaris o magnatàris descobreixin que els bitllets no se poden menjar, aleshores serà quan faran qualque cosa. Perquè també de vegades passa, no?, que se posa per endavant l'interès econòmic que no l'interès ecològic, quan en realitat hauria de ser al revés, perquè per poder seguir amb aquesta fàbrica d'economia i sobretot de crear riquesa, si no tenim un planeta mitjanament sa i tots han d'anar a un refugi climàtic minso, de cada vegada més petit, arribarà un moment que l'economia no podrà circular per molt que vulguem.
Mira, un altre... Precisament amb això, en el llibre, recordem que el primer polític important que va fer una declaració dient que els mercats no funcionen bé perquè realment no estan protegint la naturalesa, la natura, va ser Margaret Thatcher, als anys 80. en un discurs a la ONU que va dir els mercats no funcionen si no donant els resultats que sigui la protecció medioambiental i la lluita contra el canvi climàtic. Ara, la mateixa Margaret Thatcher, 20 anys més tard, va dir el canvi climàtic s'està utilitzant com a excusa per fer altres polítiques socialistes i tal i qual. Però ella ja va dir que s'ha de fer algun canvi als mercats, s'ha d'introduir l'externalitat negativa de les emissions de gas d'efecte
hivernacle,
sí, CO2, per incorporar amb un preu i amb els incentius d'aquest preu canviar com funcionen els mercats, i els mercats funcionaran de tal manera que se descarbonitzarà l'economia. I això és el que ha fet Europa amb un preu, que és el preu del carbó. El carbó té un preu pel tema de la indústria, pel tema de la producció elèctrica, i ara ho tindrà d'aquí al 2027 cap endavant, amb el transport i la calefacció, el condicionament dels edificis.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tèntol, som a conversa amb en Toni Timoner, un enginyer de camins que després va transformar-se en economista, perquè de vegades la vida te du per camins diferents, per dir-ho de qualque manera, i és a Mallorca per presentar L'ecologista de derechas, un llibre que ha escrit a mitges l'inversor Luis Quiroga. I clar, una de les idees centrals d'aquest llibre, Toni, és que la majoria de votants conservadors accepten la realitat del canvi climàtic. Per què creus que sovint s'ha transmès una percepció contrària?
Ho accepten, però que hi ha, el problema està en les polítiques climàtiques, o les polítiques climàtiques que tenen la percepció de que són intervencionistes, o que realment no donen les llibertats de mercat quan el mercat ja està amb la correcció del preu del carbó, no donen les llibertats suficients i fins i tot són contraproduents. Perquè el que el llibre diu és que quan a l'economia li poses les estraves, li poses problemes per operar, i si opera bé per protegir el medi ambient i descarbonitzar, la gent, primer, pensarà que no estàs fent la feina, i segon, que també estàs fent una feina contra l'economia. És a dir, intervenir l'economia, fer polítiques climàtiques amb l'excusa de que, o l'excusa de les polítiques climàtiques, fer intervenció, interferència a l'economia, és el que està creant el descontent social, i és el que està també creant tot el rebuig cap a les polítiques climàtiques, però són polítiques climàtiques que estan, jo crec que moltes d'elles no estan ben formulades ni dissenyades. Si se formulen i se dissenyen de manera diferent, i s'hagués fet fa molt d'anys, perquè el problema és que ja s'ha quedat ja la percepció de que lluitar contra el canvi climàtic és una cosa dolenta, o és d'esquerres, o està malament.
Bueno, i aquí també negaven el canvi climàtic, sí, n'hi ha. Fa massa. Encara sí. N'hi ha, efectivament.
N'hi ha, però curiosament, realment, i això ho hem mirat amb les enquestes que hem fet, realment són molta poca gent. Fins i tot, entre els votants de Vox, hi ha molta poca gent que nega el canvi climàtic. On hi ha aquest missatge té molta força és entre els polítics, d'extrema dreta o els polítics de populistes de dretes. Allà sí que hi ha la percepció de que el missatge és molt fort, però realment el votant no ho pensa tant. Però el votant sí que pensa que les polítiques climàtiques no són realment les polítiques adequades.
Clar, vivim un món que cada vegada s'està complicant més existir per un tema de temperatura. Això és una evidència. En el llibre tu parles d'adaptació, no tant de mitigació, que seria un altre concepte. Què diferencia la teva proposta de la que s'ha duit a terme fins ara? Per què no mitigar i sí adaptar l'economia?
Bé, s'ha de fer les dues coses. Mitigar és reduir les emissions. I ho estan fent, Europa ho està fent, Mallorca ho està fent. Però també hem d'adaptar-nos a la realitat de que hi haurà un calentament global, fins i tot probablement de 2,6, 2,7 graus de calentament. Ara estem a 1,5. Uf. Però per què? Perquè no depèn de nosaltres. Depèn de països emergents. Fins i tot no depèn tant dels Estats Units, no depèn de Trump. Depèn del que faran Xina, Índia, però també Nigèria, també altres països d'Àsia que estan amb un creixement molt fort, que es basa en emissions. Per això no diguem, bé, ens hem d'adaptar perquè no ho canviarem, perquè no tenim la capacitat de canviar-ho. Europa no té la capacitat de canviar les actituds dels països que volen créixer.
Amb... És a dir, és acceptar la realitat.
Acceptar la realitat.
Certa manera.
I començar a fer polítiques que també tinguin sentit per l'adaptació. O sigui, pensar que haurem de... millor la península, que haurem de tenir molt... preparar tot el tema dels incendis, també aquí a Mallorca, també preparar-nos per estius que seran més càlids, millor, no molt més, però qualitativament més, en sentit que hi haurà calor, molta calor, millor...
Fortes onades de calor.
Onades de calor un poc més llargues, millor temperatures d'un, dos, tres graus més...
Més encara.
Ja n'hi ha. Però és que hi haurà més. I malauradament, és que no podem fer massa.
Que en aquest llibre, en Toni Timoner, el nostre convidat, defensa que el capitalisme pot formar part de la solució del problema. I fins ara, allò que havien comprovat era que el capitalisme era el problema. Mm. Com ho explicaven, això?
Bé, és que el capitalisme no és el problema. O sigui, el canvi climàtic és un problema de modernitat industrial. Perquè hi ha hagut emissions a tots els models econòmics en els darrers 150 anys. El model de socialisme de la Unió Soviètica, el model de la Xina també, que és híbrid, té emissions també.
La contaminació no entén de color.
No entén d'ideologia política ni tampoc de sistema econòmic en el sentit que és la modernitat econòmica. Però dins la modernitat econòmica se poden fer polítiques per corregir tant el sistema socialista com el sistema capitalista. Nosaltres diem que a més, el sistema capitalista amb els incentius adequats pot mobilitzar estalvi, pot mobilitzar empreses i pot mobilitzar forces econòmiques per aconseguir la descarbonització. Això requereix inversions en renovables, molts. I les inversions en renovables estan passant a un nivell d'empresa i de càlcul econòmic. O sigui, és una necessitat econòmica, que ve dels càlculs de l'empresa que fa, que vol operar i vol competir. O sigui, les forces econòmiques del lliure mercat funcionen bé si les dones el camí adequat.
Clar, en el context en què moltes empreses grans continuen depenent dels combustibles fòssils, això és una realitat, com es pot confiar que el mercat actuarà en la direcció correcta? Perquè si depenen d'això, difícilment optaran per deixar de consumir aquestes energies.
Bé, el mercat ja està funcionant. O sigui, una cosa que... A veure, és que les emissions estan disminuint. Estan disminuint a Europa, han disminuït des de fa 15-20 anys i ho estem aconseguint. S'ha de continuar amb els incentius, amb els preus. Ara farem imposar un preu al carbó a la mobilitat.
No? Ets més partidari dels incentius que no pas
de les prohibicions. Efectivament, sí.
Incentius a les empreses que siguin
a tots.
Més eficiències energèticament, en els usuaris també.
A tots.
A qui ho faci bé.
Qui contamina paga i qui no contamina ha de tenir una recompensa.
Entenem aquest concepte. Creus que la gent entendrà que no contaminar podrà arribar-se més beneficiós? Creus que el manco per aquesta escletxa de s'incentiu serà la manera que l'ésser humà, que és egoista per naturalesa, em sap molt greu, però crec que ja ho tenim tots clar, només reacciona si va en benefici propi, un benefici que ell percebi com a benefici propi?
Si poses les regles adequades, sí. S'ha de posar les regles. Els mercats no han de ser salvatges, els mercats han de tenir regles. I posar regles que diguin, o sigui, si contamines has de pagar, és que funciona molt bé. És que ha funcionat. O sigui, hi ha una història d'èxit d'Europa que ha fet, és el continent que ho ha fet millor, i ho ha fet millor posant un preu particular que diu, si contamines, pagues. Empreses, us heu d'adaptar a això? Adaptar i heu de reaccionar en aquest preu.
Clar, el problema és que no només som a Europa, perquè, clar, llavors la Xina va per un altre costat, els Estats Units per un altre...
Els Estats Units també van bé. O sigui,
sí,
Units...
en aquest sentit també apliquen...
Sí, una cosa que la gent no sap molt és que, malgrat Trump, a passar de Trump, i estan continuant posant renovables, molt. Uh-huh. I, a més, estats dels Estats Units, o Texas, o Alabama, que són típicament republicans...
Aposten per energia renovable.
Estan continuant perquè és que fa té sentit. Té sentit i compensa econòmicament.
Això t'anava a dir, també és un negoci.
És un negoci, perquè és que l'electricitat pot ser més barata.
Ara que parlam d'electricitat, de fet, en el llibre en parles, el vehicle elèctric és un dels grans símbols d'aquesta transició energètica, però per què creus que les polítiques actuals no sempre estan ben enfocades?
En el vehicle elèctric s'ha de dir que realment nosaltres que hem fet les investigacions i que ho passam en el llibre, no s'ha de pensar que ha de ser les famílies que han de canviar el vehicle elèctric, sinó el que és l'ús empresarial del vehicle elèctric. O sigui, per descarbonitzar l'esforç econòmic de descarbonitzar una unitat de carbó, compensa més si ho poses perquè se canvi la furgoneta, perquè se canvi el Kangoo, perquè se canvi tots els trailers. Compensa molt més que donar ajudes a famílies perquè se comprin el Tesla, que no se compraran el Tesla, no. I que ningú se comprarà el Tesla, ningú, perquè no té dobbers per comprar el Tesla.
A més, no aparcar-lo.
No compensa. O sigui, i ho diem. O sigui, el tema del vehicle elèctric, a veure, ho hem de mirar a on té sentit, a on té el cost-benefici més eficient.
Mm-hmm. Clar, també és de pa nuclear, genera posicions molt emocionals, podríem dir. Quins arguments econòmics i energètics hi veus tu a darrere de mantenir les centrals nuclears, que molta gent diu que a la llarga podria ser una de les solucions, encara que hi hagi hagut desastres com Vandellós, mm-hmm. o, per exemple, tothom pensa en Txernòbil. Encara que això passi, encara és energia com a més neta, defensen molt de científics.
Climàticament ho és. Però, clar, hi ha altres consideracions medioambientals, que són els residus, i ho reconeixem. Econòmicament, prolongar les existents a Espanya probablement té sentit. Construir de noves ja és un poc ja dubtós. Un reactor nuclear requereix tanta inversió i tanta problemàtica i complexitat que ara mateix construir de noves pot ser problemàtic, però prolongar les actuals és que té molt sentit. Hi ha països a Europa que estan construint nuclears. Està costant poc de problema, però tots estan pensant ara que varen fer un error tancant les que ja tenien.
És que mira la sèrie aquesta de Txernòbil, de HBO, i ja te lluen les ganes d'atracar-te a una nucleada per vida. També t'ho dic, per això jo a vegades tinc com a sentiment confrontats. Sí. D'una banda, entenc aquests arguments, però per l'altra, si la cosa falla, es desastre, es de proporcions tan gegantines que no sé exactament...
Una nuclear soviètica.
Aquesta és apreciació, no? Sí. Nuclear soviètica. Ok. Clar, el llibre està prologat, jo ho he dit, per José María Aznar. No sé com aconsegueixes que, si ets president, vos facis pròleg del llibre. I te volia demanar, ja que tu ets mallorquí, si en tu parlava catalans intimitats, si tu ho vas poder comprovar.
No vaig tenir el plaer de xerrar en català amb ell, però ell estava al tanto de la feina que havíem fet en el think tank que han creat, que és un think tank, de la feina de think tank surt del llibre, i estava...
Un think tank, perquè si gent ho entengui, és com un laboratori d'idees, sí. On aneu creant corrents d'opinió, en certa manera.
Efectivament. I ho vam fer des dels darrers 4 anys, amb aquesta línia de pensament que és de l'ecologisme de dretes. Ell estava molt imprès, estava molt content de la nostra feina, li van demanar i va estar molt encantat. I de fet, és un pròleg que molta gent diu que està molt bé, molt, molt ben escrit, i que fins i tot diuen que pareix que no és de l'Aznar, que pensen que és Aznar, que és una persona polaritzadora i un poc que no agrada molt la gent d'esquerres, doncs és un pròleg, jo crec que agradarà a molta gent, si ho llegeixen.
També has parlat de Greta Thunberg, que en els darrers anys la seva figura ha generat admiració en molts de sectors, però també crítiques en d'altres, com per exemple a tu mateix. Ara està crítica en determinats discursos climàtics d'aquesta jove. Què és allò que realment et preocupa del seu discurs?
Doncs que resulta que al final el que ella vol és decreixement. Ella diu que per lluitar contra el canvi climàtic hem d'acabar amb el capitalisme, hem de derogar el capitalisme i hem de decreixer. Jo no estic d'acord.
Creus que hi hagi d'haver una mica de decreixement?
No, decreixement econòmic no, perquè és una promesa molt... O sigui, no és atractiva, no és pas atractiva. A més, és que se pot creixer sense... Se pot creixer de manera verda. Se pot creixer amb un creixement sense emissions. Està aprovat empíricament i és una idea que agrada molt a economistes d'esquerres radicals perquè és una manera de lluitar contra el capitalisme, però és que realment no té un fonament empíric.
Uh-huh. Però, per exemple, en el sector turístic aquí sí que se parla de creixement.
Sí, sí. Sí, aquí aquesta és una conversació que l'hem tinguda i hem de distingir entre temes de canvi climàtic, temes de medi ambient i temes de congestió. Jo crec que ja, i a més, jo crec que ja és una idea molt que ja està permeada a tot l'espectre social de les Balears, dreta i esquerres, que hi ha, a millor, una congestió. Una congestió de turística, que és amb els cotxes, amb els turistes, amb l'arribada de barcos, s'ha d'abordar, s'ha de fer alguna cosa. I jo crec que ja s'està fent. Però bé, a veure, jo des de Londres me diuen que s'està fent coses, a veure si és veritat.
Des de Londres, en Toni, que ha vengut a presentar el seu llibre, però quedaràs uns dies, suposo, a veure si
sí,
no?
Sí, clar.
No només vendràs a presentar
sí,
el llibre.
Sí, demà tenim dinar familiar i tal, clar. Sí.
La presentació és avui.
Sí.
A quina hora?
A les 7, a la Biblioteca de Babel. I tothom està convidat.
A Palma.
A Palma, aquí.
Sí, exacte. Molt bé, doncs, Toni Timoner, moltes gràcies.
A tu.
No acostumam a parlar de temes tan densos d'economia en aquestes hores, però bé, mos ho has fet entenedor.
Molt bé.
Gràcies, Toni.
Gràcies, adéu.
Fem una pausa i tornem tot de nou.
TV3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Bon dia, sona Bàrbara Suau, de Bunyola. Una expressió que jo sentia dir bastant quan era petita i que ara està pràcticament en desús és anar a l'atzeneta. Significa anar vestit amb poca roba o gairebé despullat. I és una expressió àrab que, a més d'aquest significat de dur poca roba, també s'emprava per dir que algú estava desemparat, sense res o que era molt pobre.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
I ja és aquí amb Pablo Sierra. Pablo, com estàs?
Molt bé.
Hem d'acabar la setmana.
Sí, amb moltes ganes de fer aquesta secció.
Amb motius especials.
Sí, un ara... poc trist, però amb moltes ganes.
Sí, sí, ara ho comentarem. Primer posam una cançó, és aquesta.
Si amanece y ves
que estoy dormida. Cállate, cállate, cállate. Déjame soñar con tus caricias. Y cállate, cállate, cállate. Si amanece.
Sí, la discografia de Rocío Jurado la reduíssim només en els seus grans himnes, segur que ens quedaria una gran nit de karaoke, però la seva figura, alhora, doncs estaria incompleta. Així que per entendre la seva llegenda han de baixar de cims de la seva carrera i visitar altres cançons que potser ara no sonen per tot, però que van tenir, que han tingut i que tenen molt d'èxit i que d'alguna forma van construir com a artista aquesta lota que es va criar a la calle Larga de Chipiona. Però per la secció d'avui m'ha agradat molt saber que a Chipiona també hi ha una calle Larga. Jo coneixia Sa de Jerez per una cançó de Los Delincuentes, però és una cosa com molt prototípica.
Sí, com el carrer de Selluna, aquí.
Exacte, sí.
Que n'hi ha tots els pobles.
Exacte, sí, sí, sí. A Extremadura, per exemple, on és la meva família, hi ha sempre una calle nueva a cada poble. Així que m'imagino que a Cádiz una calle Larga. Doncs ella es va criar a la calle Larga de Chipiona, allà vivia la seva abuela. I uns anys després es va fer famosa per èxits com aquest Si amanece.
Un al·legat a favor del desig femení, aquesta cançó, que per cert va escriure-li Manuel Alejandro amb la seva Ana Magdalena a Rocío Jurado en plena transició espanyola.
Així que recollint el fil de les cançons dels altres de la setmana passada, Xisco Nadal t'he de demanar, aquesta és una joia amagada d'Ana Rocío Jurado?
Aquest Si amanece no està amagada perquè sí que va tenir cert èxit i vendria a entrar dins aquest grup de cançons on Rocío Jurado reivindicava el dret a l'orgasme femení, perquè Si amanece i ves que estoy dormida porque de tu amor aún no estoy llena, dona a entendre que, escolta, potser no m'has donat tota la gresca que jo necessitava. Una mica com el Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido.
Això és com una espècie de precuela.
Clar, i llavors també Amante Amigo, que és una altra d'aquestes joies amagades, però que també ha tingut cert èxit, diu, pero te lo voy a decir, que se'n va amb un amic perquè ja no l'estima, perquè ja no sent allò que havia de sentir. O, per exemple, Se nos rompió el amor, que també parla precisament d'això. Si qualcú ha cantat en el desig femení a un moment en què cantar en el desig femení no era tan habitual, hasta Rocío Jurado, ara tothom està molt en abaguial i segon quin tipus de dones que canten una mica en aquesta sexualitat una mica més a flor de pell, però Rocío Jurado amb les eines que tenia en aquell moment, jo crec que va fer una feina meravellosa, mai prou ponderada, perquè dic el mateix, la seva família ha estat el seu gran enemic per lo que fan el llegat de la més grande.
És que va deixar un llegat enorme, perquè totes aquestes cançons que tu acabes d'esmentar, Xisco, són més dels 80, de la primera meitat o de la segona, però aquest Si amanece es publica el 78. O sigui, mentre està redactant la Constitució, la Rocío Jurado està cantant aquesta lletra que li han escrit Purificació en casa i Manuel Alejandro.
Sí, sí, mentre els pares de la Constitució eren allà, mentre en Fraga estava intentant pactar articles, Rocío Jurado cantava aquest Si amanece.
O sigui, estava codificant, podem dir, erotisme en la transició espanyola.
En les eines que tenia. Perquè després de vegades també, pobra dona, també com a folclòrica, que era molt folclòrica, va pecar de carrinclón en segon quin moments, però a mi la Rocío Jurado, no coplera, sinó popera, de clavell i de cançó de Mozart Batzent, per mi és la millor època.
Doncs segurament amb la selecció de cançons que han fet avui, qui no la conegui o qui no l'entengui o qui no l'hagi estudiat o sentit a prou, entendrà o podrà entendre avui un poc aquesta mutació de coplera a popera.
La primera ola despertarà tus manos, la segunda ola refrescarà tu cara de tanto calor, la tercera ola
molt bé, Pablo, ara fem un bot en el temps, als anys 90, que som allà, quan es va publicar aquesta cançó, La séptima ola, on Rocío Jurado ja era tot un personatge públic.
Potser per l'estil de la cançó hi hagi gent que digui, doncs, no veig molt la diferència, però sí que la tenim, perquè L'any 94, quan es publica això, Rocío Jurado és, sens dubte, un dels grans personatges, i m'estalviaré aquí potser s'etiqueta temàtica, perquè la transcendència d'aquesta dona, o el que jo recordo de la meva infància, que és més o menys aquesta època, doncs traspassava les pàgines setinades. Tot i que en aquell moment la seva família potser Xisco ja l'estava convertint en el seu principal enemic, perquè un any després es casaria amb Ortega Cano.
La família és foc amic. La família de Rocío Jurado és foc amic.
Danys col·laterals. Doncs en aquest tema, a la sèptima ola, que duia la firma de Juan Pardo, la cantant ja no es limita a expressar emocions en primera persona, que és el que fa molts dels seus grans èxits, sinó que narra una història fins que inevitablement apareix ella mateixa en primera persona, que és just a la tornada quan arriba la sèptima ona. I no sé, Xisco, si aquesta és una altra de les joies amagades, si tu la consideries així, més evidents, d'una Rocío Jurado, que en aquell moment ja estava empoderadíssima, perquè un any després d'aquest tema, el 95, no només es casa amb Ortega Cano, sinó que és quan li diu a Ana Julio Otero en televisió que ell, que ella era feminista.
Exacte, quan el Lourdes Lancho li demana per la talla dels sostens, li va dir els sostens és el que t'hauries de posar en el teu capet per fer-me aquest tipus de preguntes. Però Rocío Jurado ja era feminista avant la let, perquè en els anys de la transició, que tu ara ets comentaves, hi ha aquella entrevista meravellosa en Nermida, que parla precisament del dret de la dona i que ella reivindica les seves cançons, que diu, lo siento mi amor, això ho canta un home i no passa res, i ho canta una dona i és un drama. Quan també, quan també les dones, evidentment, tenen dret en aquest gaudi horitzontal tal, sigui quien sigui el seu acompanyant. I m'ha fet gràcia tornar a escoltar aquesta sèptima ola, que feia un munt que no l'escoltava, perquè si parlant de... Si tu pares un examen, quina és la cançó dedicada a una ona més famosa de Rocío Jurado, tothom te dirà com una ola. Tu amor llegó a mi vida com una ola de fuego i de caricias, de espuma blanca i rumor de caracoles. Que aquesta cançó s'ha utilitzat moltes vegades per ridiculitzar-la. I a mi això me fa una rabiada. Perquè si tu escoltes la cançó, és una meravella d'una persona que estima l'altra i a un moment determinat veuen els ulls de l'enamorat que no l'estima com ella vol i se tanca com si fos una copinya.
I sent xipionera d'un poble atlàntic com aquell, doncs clar, la mà ha d'estar sempre present, com avui quedarà palès una altra vegada.
Això ho fa Rafael Alberti, clar, a Marino en Tierra, i m'ho sembla el zenit de la generació del 27, però ho fa una dona cantant aquest tipus de cançons i tot d'una ja posa amb altre tipus d'etiquetatge.
Clar, i Alberti no feia més que recollir les coses que veia, que sentia i que tenia allà a l'abast.
I visca Alberti, eh? No era una crítica, sí, però clar, sí. Has anat a topar a un juradista de pro.
Totalment. Seguim amb més peces de culte de Rocío Jurado.
És aquesta.
Vuelo hacia la casa como cada tarde y al abrir la puerta oigo los ruidos del ratón de siempre que ya envejeció. Aún están los muebles como los dejamos, servida la cena.
Aquesta és mi única passió. Mi única prisión.
Prisión, prisión.
No sé per què he dit passió.
Bueno, parla de la seva passió, que potser va ser l'única durant una època de la seva vida, però aquí comença a adonar-se que això de volcar-se completament cap a una única passió, doncs, no és un bon negoci.
No, mi única prisió.
Musicalment, no sé a tu què t'apareix, Xisco, és una balada refinadíssima, això. Me recordo un poc a certes cançons d'Ana Cecília, dels dos discos que va deixar Ana Cecília enllegat. Però, clar, és un tema molt menys explosiu, per exemple, que Ese hombre o Se nos rompió el amor, que ja han aparegut aquí en aquesta conversa, més subtil, tal volta, i a més és fruit d'una col·laboració molt interessant, perquè sa música la posa un guitarrista flamenc de Jerez, en Paco Cepero, que també ha treballat per altres folklòriques, com per exemple Isabel Pantoja, però és que sa lletra és d'un escriptor de corridos i rancheras mexicà, que es diu Pedro Rivera, i que crec que no va tornar a col·laborar amb Rocío Jurado, així que podem dir que amb això és una peça exclusiva, no? No podem trobar una altra cançó que se li paregui en la seva discografia. Aquest tema és ple de matisos interpretatius i pertany a una època molt clau a la vida de Rocío Jurado, que és el seu mediàtic i descarnat divorci publicat per entregues com si fos una col·lecció de fascicles de l'època, que en aquell moment estava molt de moda això, estàvem en els 80s amb el boxejador, evidentment, Pedro Carrasco era d'aquí. S'estava separant Múnich a prisió, es va escoltar a les ràdios espanyoles i llatinoamericanes 2 anys abans de la confirmació d'aquella ruptura, Xisco.
Que és allò que devien pensar moltes dones quan escoltaven aquesta cançó, que també se trobaven empresonades, perquè el 87, així com ara qui més qui manco s'ha pogut divorciar o s'ha pogut separar, recordem que no era tan senzill no. en aquella Espanya.
Tenia 6 anys, el divorci.
Per això te dic que no era una cosa tan habitual. Jo record quan jo era petit que a la meva classe no hi havia més que un ni de pares divorciats. Encara, en canvi, ara vas a les escoles i l'excepció serà trobar-te un o dos nins que tinguin els pares casats de tota la vida, per veure una mica com ha canviat aquesta societat nostra. I és cert que ser hombre, jo en Pedro Carrasco sempre l'he mirat per com va saber aguantar en silenci, una mica com el Pescaïlla, en Lola Flores, se separaia d'un torrent com Rocío Jurado i sobretot amb aquestes lletres.
I quan ell era mediàtic, quan es van conèixer, perquè ell havia estat tot una celebritat deportiva en els anys 60.
Tu imagina que va pel carrer i li canten Si amanece y ves que no estoy satisfecha o Si no rompió el amor o qualsevol d'aquestes cançons.
Clar. No, i a més, ja que estan parlant del divorci en aquell moment, al final dels 80, per sa gent que tenia molta fe i que era catòlica practicant, com podia ser el cas d'en Rocío Jurado, era tot un cas, divorciar-se.
De fet, ella va demanar senoritat matrimonial, va fer mans i mànigues per anar al Tribunal de la Rota que li concedissin senoritat matrimonial per poder-se casar després en Ortega Cano en aquella
famosa
Yerbabuena.
Famosa boda, sí. Va portar les lletres dels seus temes com a prova, tu creus, davant el tribunal de la Rota?
Jo m'imagino que aquell tribunal, si tu te poses la discografia completa, aquesta dona degué dir, jo des del minut zero ja estava enviant pistes de que aquest matrimoni eren una mica, com dirien a l'època d'estirar lo blanc, eren una mica unes noces sordes, que no hi havia molt de trull nocturn encara que haguessin tingut en Rocío Carrasco.
Doncs mira, continuem amb aquesta tarda albertiana i seguim escoltant com li canten a la mà.
Son las amarras de tu querer marinero. Yo soy la bahía, tú eres el velero. No me dejes, niño, que sin tu querer me muero.
Pablo, però ara tornem un poc enrere, a l'any 1976, és a dir, ara fa 50 anys, quan Rocío Jurado ja havia passat els 30 anys, però encara no se podia considerar una gran estrella.
Corregeix-me, Xisco, si m'estic equivocant, però podria ser que Amor Marinero fos l'àlbum que va llançar la seva carrera més enllà de sa copla i d'un circuit més reduït que en aquell moment doncs havia quedat desfasat o antiquat. O,
tothom té discos de transició. I jo crec que aquest és un molt bon exemple de com ella va anar a explorar allò que serien altres públics.
Va trobar potser una mescla entre copla, un flamenc doncs, més finet, no tan d'arrel, i sa cançó melòdica moderna, que es deia llavors, és a dir, es pop, de sempre, no? Amor Moderno i el tema homònim, que estàvem escoltant, doncs en serien bons exemples, com acaba de dir el nostre juradista capçalera, en Xisco Nadal. Això que sona és obra de Fernando García Tejero i Julián Bazán Boceta, té molt d'imaginari andalús, un puntet d'habanera, també, producció clàssica, i alhora, doncs, un poquet més, també, de sofisticació sonora. Així que, Xisco, és aquí quan Rocío Jurado potser comença a trobar la seva identitat o com fem tots, en certa manera, a construir-se-la, a construir el personatge de la Más Grande.
El mite de Rocío Jurado, i sobretot a mi aquesta cançó m'agrada molt escoltar-la, que és l'Amor Marinero, de vora la jota marinera d'Anna Maria Elma Bonet, perquè en el fons penses que també, a part de que sonen una mica igual, tenen una sonoritat semblant, parlen d'allò mateix. Anna Maria Elma Bonet parla d'una dona marinera, aquesta jota popular, i la Rocío Jurado parla d'un amor mariner, perquè tots aquells que han viscut a la Mediterrània, en certa manera, aquestes cançons de mà formen part una mica de lo que seria la nostra vida. I el mite Rocío Jurado se va construir a poc a poc i, malauradament, torna una vegada més a sa família, tenir una cunyada com Rosa Benito, que era perruquera i la duia per tot, jo crec que no va deixar Rocío Jurado en ser, a la seva darrera època, evolucionar cap al mite pop que hagués estat. Així com Lola Flores va permetre fer un munt de provatures perquè tenia uns fills moderns que l'acompanyaven per tot i li donaven com...
I que eren artistes.
Sí, sí, i que li donaven suport amb això.
Ella li va donar relleu en aquests fills.
Centuràs de Rocío Jurado tenint el germà, que, no, que era mànager perquè era germà d'ella. Uh-huh. La cunyada que la pentinava, que semblava que anava tot el dia de processó a Torrevieja. Més llavors, els altres germans que només se preocupaven d'acompanyar-la per veure allò que podien rebre, Rocío Jurado, encara que era estar més gran de lo que va ser, si hagués tingut un bon entorn. Com deien en el cantar de Mio Cid, que buen vasallo si hubiese buen señor.
En un barco de nombre extranjero que arriba a Marsella un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer, era alegre y rubio como...
Ara, Pablo, també t'he dit, mai m'hagués imaginat juntar el cantar de Mio Cid en sos pentinats de Rosa Benito. Són coses que de vegades només passen a les cançons dels altres.
Les portades dels discos de Rocío Jurado són al·lucinants, perquè sí, normalment és un primer plànol, un plànol mig, d'ella tota sola, moltes vegades amb el seu pentinat
amb
mig...
Amb un cardat una mica rabiós.
Però moltes vegades mig amagat, perquè es posa allà com uns tuls o una espècie de mocadors, juga un poc amb el volum que tenia.
Sí. Ara que parlaven d'ecologia, fa un moment... Rocío Jurado s'hagués hagut de reciclar.
Segur,
perquè
sí,
part desforat de la capa d'ozó...
Sí, sí, d'aquest problemeta que tenim allà dalt.
En part, la seva cabellera.
Bueno, va ser durant el final dels 70 i principis dels 80 quan allò creix, no? Quan aquell forat es fa ingovernable.
O sorpresa, a mesura que ell anava triomfant. És que tot quadra una mica, quadren aquestes dates.
Això que estan sentint encara de fons és Rocío Jurado amb 22 anyets, perquè no podíem acabar aquestes cançons dels altres sense sentir Tatuaje, una copla de Valerio León y Quiroga, Quintero aquella vegada havia estat de vacacions, que va popularitzar, com tothom sap, Concha Piqué, just després de la Guerra Civil. És a dir, la cançó, aquest Tatuaje, és quasi quin d'Ana Rocío, que va néixer el 43, i també una de les primeres coples que ella va enregistrar en els anys 60, tot just quan començava la seva carrera en el cinema. Perquè tu has vist Xisco Nadal processa una estrella.
Pablo Sierra, no esperava que m'insultassis en el final de la teva secció. Sí, el que passa que no és una pel·lícula que m'encanti especialment, però per veure-la és una fantasia, i aquest Tatuaje va ser l'inici de l'agra polèmica entre Rocío Jurado i Concha Piquer. Perquè Concha Piquer va... Rocío Jurado, quan va arribar a Madrid, va anar als estudis, va anar a Concha Piquer a demanar-li ajuda. Ella, quan va veure que no Rocío era tan bona, conta la llegenda, va optar per no fer-li gaire cas, i després en aquell Cantares de Lauren Postigo, li varen fer aquella entrevista famosa a Rocío Jurado, que ella anava en sos rulos posats, i va dir que ella era més llarga que Concha Piquer. I l'altra setmana, Lauren Postigo, que era un fletxa, va entrevistar a Conchitín,
per buscar la rèplica.
Evidentment, i va dir, no sé què quiere decir con que es más larga que Concha Piquer, debe ser porque tiene los pies muy grandes. Això va ser com a sa resposta. I és bif d'aquella època entre aquestes dones que, evidentment, supos que Concha Piquer li devia costar una mica cedir sa vara de comandament en el món de sa copla a una xitxarella com era en Rocío Jurado.
I tu creus que això la va perjudicar per ser una estrella més massiva en els seus inicis, o és que sa copla en aquell moment encara no tenia sa volada, que després en els 70 agafa, perquè és quan, per exemple, Serrat comença a reivindicar-la i a gravar coples a la seva manera, també.
Sí, però pensa que quan en Serrat la va començar a reivindicar, Rocío Jurado va deixar de fer-ne de copla.
Clar.
No, de copla. No serà després, fins a l'Expo 92, que fan aquell espectacle meravellós, que m'he de recomanar, com és Azabache, en Imperial Argentina, na Maria Vidal, Nanate Mistral i ella, que realment pagava la pena per ella, que era... s'homenatge a sa copla, que li van llevar una mica aquesta llegenda negra que tenia, i Rocío Jurado, evidentment, va ser allà per reivindicar-ho.
Doncs moltes gràcies, Xisco. Has fet una explicació fantàstica.
No, que va. Jo és que...
Què t'ha fet en Pablo Sierra?
Aquesta lliçó magistral sobre Rocío Jurado.
Ha estat un gran regal de comiat, Sierra. Estic emocionat, jo. Mai m'hagués imaginat poder partir parlant de Rocío Jurado. És una meravella.
Jo he estat molt feliç perquè aquests darrers dos dies, posant-me a Spotify Rocío Jurado, més enllà dels 4, 5, 6, 7 o 8 temes clàssics, que, per exemple, a Punto de Partida segurament ha agafat molta volada perquè va aparèixer Paquita Salas fa uns anys.
Sí, però en el seu moment no va ser
un gran èxit. Per això no ha sortit avui entre les joies amagades, sí que és el que m'ha vengut com un record d'infància. O sigui, no és que a casa meva, la meva mare, per exemple, fos molt fan de Rocío Jurado, però com que estava per tot, és aquesta música que tens dins el cap perquè l'has sentit en una època més tendreta, quan el servei funcionava un poc millor.
Quan qualcú perd un pare o una mare, Algo se me fue contigo madre, de Rocío Jurado, que no la pots escoltar sense plorar, per exemple, o Que no daria jo, la cançó que li cantava a son pare. És a dir, sempre hi ha un estat d'ànim per Rocío Jurado. Convidam a tothom a revisitar no només els clàssics, sinó les joies amagades que mos ha proposat en Sierra.
Yeah. Passem al guateque.
Va, canviem de música.
El guateque musical.
I doncs sí, canviant de... No sé si posaran a Rocío Jurado així a Nadal.
No, el guateque avui no sonaran a Rocío Jurado. No.
Dedicam avui aquest guateque de comiat en Xisco en els divendres, com així?
Així és, perquè ja fa l'hora de cap de setmana i per això dedicarem en aquest dia tan especial la meva selecció musical, la meva darrera selecció musical d'aquest programa. Començarem amb un clàssic dels divendres en versió de Yo la tengo, l'original, com tothom sap, és de The Cure, però aquesta lectura més íntima també té moltíssims de seguir. Així que Friday, I'm in love.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love.
Humor, ironia i nostàlgia, Ozzy Farr va convertir la sàtira en marca de la casa i avui celebram el divendres amb el seu estil inconfusible.
Què vols fer avui el lofte? Ja m'he canviat de roba. Hem d'anar a fer una copa. Digues qualsevol cosa. Què vols fer avui el lofte? És que t'has quedat sorda. No em toquis les pilotes que
aquesta és la joia amagada d'Ozzy Farr, sí.
La joia, és a dir, que en Pablo faci les cançons dels altres, Ozzy Farr podrà recuperar temes com aquest.
I canviant de registre amb Narcís Peric i el seu Divendres.
Crec que sí, va ser un divendres en la nit la lluna plena quan les rissagues tot ho fan anar avall. El silenci dominava en la nit clara i salvatge. Quina la foscor al nostre món.
Torna ara per la Vinnie Gauss Band amb el seu Divendres, dia primer.
Avui ja som divendres. Divendres, dia 1. Pas mitjorn fa caloreta. Ja vaig sense jiqueta, un bon mes de juny. A mon mare ja li deia, els divendres m'agrada molt. Li deia dins el quarto de bany, mentre ja pixava, mirant per amunt. Nosaltres mos hem trobat aquí, perquè s'assí.
Any 1978, plena explosió disco, la banquissa es posava banda sonora a una idea universal. Gràcies a Déu, ja és divendres.
Thank God it's...
Last Friday Night és una festa pop en tota regla. Katy Perry va incloure aquest èxit a Teenage Dream, un dels discos més exitosos de la dècada.
Y I ara sí, només m'ha quedat tancar la paradeta per una bona temporada i dir-vos adeu, estimada audiència, això sí, en companyia d'un clàssic d'aquesta secció com és la gran Rafaela Carrà. Però abans, donar les gràcies a la primera directora que va confiar en jo per fer aquest programa, Maitane Moreno, gràcies, a en Bar Jacoba, director sempre, per haver-me mantingut en el càrrec, i a tots els companys en què he compartit micròfon, com són Adrià Martí, en Joan Ferrés, en Xavi Oliver, en Toni Jaume, en Celestine, en Junkers, en Margalida, la meva directora, a tots els col·laboradors que avui en Pablo representa, després d'aquesta tertúlia que hem mantingut parlant de Rocío Jurado, i sobretot Judit de Veres, i no és per fer la pilota, però moltes gràcies a els oients d'aquest programa, que són el gran tresor que tenim, no només hi ve a ràdio, però sobretot és que a vespre, sempre que hem obert telèfons en el 9713-9900, han telefonat una abraçada en Rafael, que ahir, sense saber-ho, va venir a dir-me adéu en aquesta etapa meva a Tèntol, i ha estat un plaer poder compartir totes aquestes hores de cap vespre aquí a Iveta Ràdio. Per tant, vos dic adéu amb un clàssic d'aquesta secció, com és la gran Rafaela Carrà.
Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Ciao, ciao, amigo. Arrivederci, au revoir. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien.
I de Xisco, moltes gràcies a tu per tots aquests capvespres, totes aquestes hores, tots aquests dies. Ai, que
moltes entrevistes.
Clar, Xisco, aquí. Miquel i jo som els únics que tenim encara mal nom. Encara som esteu duet.
Ara us haurem de posar nosaltres.
Encara som esteu duet. En Junkers, en Celestine. Sí. Bé, us quedàvem amb un equiparro. Per tant, com deia en Jorge, gran hermano uno, no lloreis, que no podreu escoltar els dematins, el dia, i els capvespres en els 5 dies.
I que farem un cafetet a migdia.
Exactament. Però, Robert, ha estat un plaer poder compartir en l'audiència d'aquest aquesta casa, tant de dies, tantes hores i tanta ràdio.
Gràcies per tot, Xisco Nadal.
Gràcies molt a vosaltres. Feina.
Res, no, dos tornem dilluns. Gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Arrenquem aquest butlletí amb una darrera hora esportiva. Martín de Michelis abandonarà el Real Mallorca malgrat la renovació recent per dues temporades. Joan Gabriel Bausà.